El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Un cop més estem aquí amb vosaltres per conèixer de ben a prop un protagonista. Avui, però, el protagonista, qui el desvetllarà? Tot seguit, el Joan Trias.
El protagonista d'avui és...
Joan Trias, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Com estàs?
Bé, home.
Ja estàs preparat, no?
I tant, tens amb moltes ganes.
Vinga, sí. Va, t'escoltem, doncs.
Vinga, doncs, la protagonista d'avui és Ada Parellada i Garrill. Va néixer a Granollers l'any 1967. Filla d'una de les sagues de restauradors més importants de la cuina catalana, diu que li ha tocat ser la roquera de la família, un atribut que li ha servit per a convertir el Semproniana en un símbol cultural de l'Eixample barceloní. Restauradora i defensora de la cuina mediterrània, Creu de Sant Jordi i autora de diversos llibres que promouen el no malbaratament dels aliments i la bona alimentació. Ment inquieta que no deixa de pensar mai en nous negocis per potenciar la cuina catalana enfront de les cartes exòtiques. Ada Parellada també té la seva vessant solidària. De fet, el Centre Sis i la Xef han impulsat la campanya Cap dona sense llar i també la coneixereu com una de les impulsores dels sopars grocs. L'Ada es mou per moltes causes. Fins i tot va formar part de la llista de Junts per Catalunya al Congrés durant les eleccions del 28 d'abril. Avui, doncs, la protagonista de Ràdio Estel és Ada Parellada.
Jo no sé tu, Joan, però només d'escoltar aquesta presentació, mare meva, d'on treu Ada Parellada aquesta energia? Bona nit.
Molt bona nit, deu ser que m'alimento bé.
Ah.
No ho sé, és genètic, perquè sí? La meva mare, era tres vegades més energètica que jo. I som una colla de germans moguts. Som moguts. A part que hem heretat allò que abans fora de micròfon parlàvem, que és de debò que ho hem heretat a base de que ens ho han inculcat. Això no surt, no és genètic, no surt de dins. Ha d'estar dins de la cultura de la família, que és el valor de l'esforç i del treball. Nosaltres hem vist sempre treballar els nostres pares i sempre era com l'estat de benestar era treballar, no? El lleure era... Potser era una mica massa exagerat, perquè el lleure a casa estava vist com...
Mal vist.
La inactivitat, sí. Més que el lleure, diguéssim. Sí. Aquell lleure passiu, la inactivitat era ser mandrós, jo des de molt petit, ser mandrós, no aprofitar el temps... tot això era com un llast a casa.
Com van ser els primers anys entre cassoles a casa teva?
Doncs té cara i creu, té cara i creu. Com tot, per una banda, preciós, perquè estava sempre ficat en un brugit de gent, d'aliments, de vitalitat. Era un moment molt vital. La creu, que és que els pares els veies una mica en fotografia, diguéssim, O els veies sempre poc pendents de tu, no? Sempre havies de lluitar per tenir la teva parcel·la d'estona de cas, no? O sigui, que fes-me una mica de cas. A més, per agreujar-ho, nosaltres som 8 germans. Clar. Llavors, que les parcel·les es anaven escurçant. L'altra part de la cara és que vaig viure a la catedral del menjar, o vaig fer la carrera del menjar abans d'hora. Vaig tenir de pares uns catedràtics d'hostaleria, diguéssim, no? La carrera la vaig fer abans d'hora. La creu és que... a vegades això t'allunya del negoci, oi? Tu m'ho deies ara. És que jo em sembla que l'entrevista la faré al revés, perquè aquí tenim a una neta de Nissaga, de Nissaga de restauradors, que ella m'ha dit que es va allunyar dels fogons, no?
Jo sí, de ben petita. Suposo també perquè no tenia l'obligació, que ara en parlarem, no? Que això li passa a la meva cosina, que és la quarta generació, no? Aquesta obligació de tirar endavant aquest negoci.
Això li pesa o l'anima?
Mira, això és una bona pregunta que li hauríem de fer ella, perquè jo crec que a dia d'avui li
pesa. És una motxilla.
Sí, és una motxilla que porta i costa dir que no.
La metàfora és una motxilla que et pesa o una motxilla que et dona les eines per fer un llarg viatge, no? O sigui, una motxilla plena de... Si fas una excursió amb aigua, menjar i tal, que dius, amb això estic preparada, amb aquesta motxilla estic preparada per fer un llarg, una llarga excursió. O, en canvi, és una motxilla de pedres, no? O sigui, això és la cara o la creu d'aquest ofici.
Perquè, clar, vosaltres, com prova això de ser la sisena generació? Que és el que estem parlant,
bueno, t'hauré de corregir, perquè estem a la vuitena.
Ja a la vuitena? Sí. Mare meva!
Nosaltres venim del 1771. Això vol dir que segur que ens hem despistat alguna generació, perquè a mi tampoc no em quadren, no? Però vull dir que sí, una història familiar extraordinàriament admirable, diguéssim, no? Perquè ara dura menys d'una generació. Ara, també la diferència entre abans i ara no vull quedar-me aquí amb una entrevista que es queda aturada en el temps, no? Sinó sí. Que nosaltres sempre tenim, que jo penso que és una de les virtuts de la família, la mirada al futur, no la mirada al passat, eh? Sempre mirant de com podem millorar, de què podem fer més, de com mantenir els nostres negocis perquè durin encara més anys, no? I no allò, és que abans, no? Abans tot era millor, doncs no. Ja no me recordo la pregunta.
No, com prova això de ser la vuitena generació? Si pesa o no, ha de ser
no.
d'Europa.
És fantàstic, tu. Sí? És fantàstic. Però, no, és que et volia dir alguna cosa i se m'ha anat. Ho sento, perdona.
Doncs mira, jo ara et posaré un nom propi. I vull que em descriguis una mica qui era.
Ai.
Qui era la Sila?
Ah! La dona que ens va transmetre... Tot. És la primera. La Sila va ser la primera pedra. La primera pedra del clan familiar. Ella, doncs, estem parlant del 1700, 1750, era pagesa i va haver-hi una gran crisi climàtica, diguéssim, que va destrossar, no sé si va ser una onada de calor o una inundació, que va destrossar els camps, i ella es va arruïnar, i no tenia res, només li quedava una bota de vi i la possibilitat d'anar a una casa a ciutat, perquè ella estava a Palou. Palou és una pedania de Granollers, un barri de Granollers, ara s'ha quedat, no? Però abans era lluny de Granollers, eh? Mm-hmm. Allò de les distàncies que es van escurçant. Llavors ella a Granollers, doncs, hi tenia un parent que li va permetre establir-se i ella va portar la seva bota de vi i va descobrir que amb esforç, amb tenacitat i amb generositat també, que aquesta és una de les virtuts de l'hostaleria, feia el miracle de transformar, imagina't, una bota de vi que ella l'hauria venut a doll a vendre-la a gots.
Fixa't tu aquest canvi, eh?
Clar, quan ho vens a gots, sí. El profit, el rendiment de la bota de vi augmenta enormement. Llavors, però ella venia d'un moment crític, no direm de la misèria, perquè a pagès no s'ha patit mai misèria, però en aquell moment sí que era un moment crític econòmicament per ella, no? I l'hostaleria sovint és la sortida de moments crítics, no? Uh-huh. Perquè, doncs, és l'ofici natural que ocupa immigrants.
Clar, perquè és la primera sortida.
Que els immigrants no són gent sense recursos, però sí que estan potser acabats d'arribar en un moment crític. Uh-huh. Llavors, nosaltres tenim aquesta capacitat d'integració d'aquest col·lectiu que s'ha de valorar com... Per això se'ns ha de preservar, saps? Se'ns ha de cuidar els que tenim aquests negocis. Ui, perquè tant. Som integradors, som insertadors.
Què s'hi menjava amb la Sila, per això? Què donava de menjar?
Va començar amb el primer... No, perquè ella tenia llits.
Vale.
O sigui, clar, les fondes...
L'hostaleria tal qual, eh?
Tu quan no tens diners, el primer que fas és llogar el teu llit. O sigui, no sé si m'explico.
Sí.
El que tens. Llavors ella tenia una bota de vi i tenia uns llits en aquella casa que els va començar, doncs, a llogar i va fer un hostal a la carretera principal. I després va començar, doncs, a ampliar, a part de la copeta del vi, doncs va començar a ampliar amb alguna oliva i alguna cosa del camp, dels seus veïns.
Del tros, no?
Del tros. Sí. I després suposo que es va animar amb alguna mongeta i ja està. Perquè, clar, de seguida nosaltres posem una cafetera, però el 1700 o de les cafeteres no hi havia. O sigui, van ampliant.
I Ada, tu des de ben petita ja sabies que et voldries dedicar a això?
No.
Quan ho vas saber?
Jo de petita que volia ser com tothom, que vol ser coses super mega xules. No sé, cantar la Super Bowl, coses aquestes. No vols estar
per exemple, amb una sapata.
És la vida que et va mostrar les limitacions que tens i et va escapçant les il·lusions i vas aterrant i al final dius, hosti, jo què sé fer? No, perquè cantar la Super Bowl ja està clar, ho hem descartat.
Això estava descartat.
Ballar al Liceu, descartem-ho. Jugar a futbol, descartem-ho.
Home. Doncs
bueno, fem de cambrers i cuiners. Sí. Que al final és el que sabem fer, no? És
clar,
el que sabem
fer. Amb 26 anys, sí? De Sant Bruniana.
Sí.
Per què? Com ha arribat?
És de bojos.
Fàcil? És de bojos.
És de bojos.
Jo sé que aquest nom t'ha protegit moltíssim com si fos una medalleta.
Sí, sí, és una medalleta.
És així?
És una medalleta.
Explica'ns-ho.
Sí. Ui, és llarg, això, eh?
Vinga, va, tenim temps, Joan,
vols
oi que sí?
Vols dir que tenim temps?
Oi, tant.
És llarg.
Sant Bruniana és m'ha agradat molt el de la medalleta. Ara ho faré servir. M'has donat la gran cosa. És com una medalleta que he portat tota la vida perquè és un nom que m'ha acompanyat. M'ha acompanyat... Té quatre raons que dius per acabar amb Sant Bruniana has de ser moltes raons. Mira, d'entrada, la meva besàvia se'n deia besàvia de mare. O sigui, el meu avi matern, el pare de la meva mare... La mare del pare de la meva mare.
Sí.
M'ho hem pillat, no? Es deia Sempruniana.
De nom.
De nom. De nom, que ja era un nom molt estrany, diguéssim. Ella ja tenia un nom estrany. I ella el considerava lleig, diguéssim. Perquè, sí, per el que li va dir a la meva àvia, que era la seva jove, que era la casada amb el seu fill, quan es va quedar embarassada i va parir la meva mare, que era la primera... les nenes s'havien de dir com les àvies.
Sí.
I llavors, per tant, la meva mare li tocava dir-se Sempruniana. Però la meva besàvia li va dir a la seva jove, li va dir, no cal que li posis Sempruniana, que no, ja sé que no t'agrada.
Va, lliure.
La va alliberar. I per tant, de res, que la meva mare no se'n va dir. Això per una banda. Per tant, tinc aquesta àvia. Després, perquè, però de fet és un homenatge a la perseverança, perquè Granollers, jo quan anava a escola, Granollers era una ciutat romana. Ai, medieval.
Sí.
Medieval. Era una ciutat medieval. Jo estudiava que venia de Granollers. Aquí s'havia acabat la història de Granollers. No anava més enrere. Ens havíem quedat a l'edat mitjana, Granollers. Llavors, en aquella època hi havia un historiador, el senyor Estrada, que havia vist uns vasos apol·linars, havia estudiat els vasos apol·linars, que són uns vasos romans amb una ruta que va de Cadis a Roma, que era una guia Michelin de l'època.
Mm-hmm.
Perquè en aquesta ruta hi havia pobles, viles, les viles és on tu podies anar a menjar i a dormir, les viles. És com si, bueno, casa teva,
sí,
fos una vila.
Una vila i allà era un moment de...
per menjar de i dormir, no? Hi havia una vila que era Sempruniana, que així com les altres eren Iluro, Tàrraco, bueno, tot això hi havia, no? I aquesta? Aquesta, que ha esdevingut, perquè Iluro, Tàrraco, Egara, tot això, però Sempruniana, i aquest historiador, que això és Granollers, que segur, on vas, que Granollers és medieval, recorda-ho, no és romà, no hi ha restes romanes. I quan van fer les obres de 92, perquè nosaltres vam ser seu olímpica del handball,
sí,
fent les obres van sortir restes romanes.
Vaja.
I llavors van dir, ara, doncs tens raó. Granollers havia estat Sempruniana i llavors els llibres de text escolars es van modificar i els nanos d'ara estudien això.
Fixa't.
I jo vaig obrir el 93 i em va agradar tant aquesta història. La vaig trobar molt tendra, molt bonica i molt de valors. Té un valor, que és la perseverança. Si tu consideres que segons els vasos apolinars... Granollers, Sempruniana, has devingut a Granollers i tu ho creus... Encara que no hi hagi ni una resta romana i ningú i tothom te tira enrere, endavant. Si tu creus en el teu projecte de restauració, encara que tothom et digui on vas fent aquestes coses, tu endavant. I per això li vaig posar.
Sembruniana, el Joan, ens, a la introducció de l'Ada Parellada, que està aquí amb nosaltres, és la nostra protagonista avui a Ràdio Estel, ens deia que és una roquera, també, no? Que la Sembruniana continua fent versions roqueres de la cuina tradicional.
Ja no tant, eh?
No?
Saps per què? A veure, perquè ara he descobert...
Explica'ns això, aquest punt roquer.
Lo de roquer volia dir perquè més coses més innovades, no? Perquè el rock... va ser un trencament, no? Un estil, ara no em sortia, un estil musical trencador, total. Però no deixa de ser que el rock es veu en la tradició musical, és a dir, nosaltres no creem del no-res. Mm. O sigui, això de, és un creador, perquè del no-res no. Tu tens una influència, sempre, sempre. I, per tant, la teva innovació... parteix d'una tradició. I jo per això volia fer un llenguatge trencador de la cuina tradicional, de la cuina que jo havia heretat. Però resulta que ara el que és trencador és tornar a les arrels, tornar al que hem viscut. Per què? Perquè la cuina catalana està passant un moment molt crític, molt crític, molt crític. I nosaltres... l'hem de preservar, sobretot els que en som hereus. L'hem de preservar. Uh-huh. I aquest, per tant, ser roquer ara és fer un fricandó, que ho sàpigues. Això és el rock and roll.
Però és que,
No és el rock and roll, és el trencar motlles, vull
clar,
dir. Eh?
Però d'alguna manera, després en parlarem, però els xics de casa, si tu ara els dius que porta un fricandó o si sap fer un xató, o si saben fer un xató, tu creus que en sabrien?
Saber-ne no, però el pitjor és que no l'han tastat mai.
Clar.
Que és, això és el drama, vull dir, saber-ne un nen, un nano, no, potser no cal, no ens
no caldria,
agrada fer.
Eh?
No, sí que cal, però vull dir que millor per ell, no?, si ho sap fer, però a mi el que m'entristeix són dues coses. Una, que potser no l'han tastat mai, això m'entristeix enormement, i la segona cosa que m'entristeix moltíssim és que els pares, que som els que tenim la responsabilitat, no trobem l'atractiu de menjar un fricandó, i per tant, un dia de festa no és un dia de canelons, és un dia de sushi,
clar.
Un dia de festa, no?, I a mi, abans em m'entristia, ara em fa vomitar directament. Em sembla terrible. Em ve realment un regirament de... fa vomitar en el sentit de que em regira molt, molt tot el que... d'això, és a dir, el menyspreu que nosaltres mostrem a la cuina catalana. Uh-huh. Ens sembla lletja, avorrida... greixosa. Sí, diem unes coses, diem, és que això és greixós, després ens fotem un cupcake amb un muff i...
I no té sentit.
Vull dir, no té sentit.
No.
I a mi m'entristeix molt i em regira tot i ho dic amb tal. I per això ara, dia que passa, dues coses. Una, em vull comprometre més amb la cuina catalana per donar-li un tomb.
Sí.
I segona, m'autocritico més per tot allò que no tinc de cuina catalana a casa. O sigui, cada vegada que trec un plat que no és de cuina catalana, perquè en tinc molts que no ho són, penso, em fustigo més, o sigui, em crea més mal...
Doncs com que no volem que et fustiguis i no volem que estiguis trist, aquí el protagonista de Ràdio Estel, ara escoltarem una mica de música. Música que et faci feliç.
Val. D'acord.
Quin et ve el cap? A veure.
Et dic la que ja t'he dit abans, perquè
sí,
es vegi
clar.
que tot està preparat.
Ara que estava quedant així.
Ara estava quedant molt bé, però una cosa és que hi hagi màgia a la ràdio, l'altra que enredem. Personal.
Va, no volem enredar. Quin et ve més de gust?
A veure, a mi m'agrada molt aquella dels
tenim, com
pets.
Com que tenim els productors, que els tenim superpreparats, la que tu diguis, la posem només per començar.
Va, la dels pets.
Sí?
Sí.
Aquests
sí.
Draps bruts?
Draps de cuina,
draps
pobrets.
De cuina.
Perquè diuen que no són tan bruts, eh?
Bueno, els pets. El blau que mai em vas regalar pels matins endreço la casa i obrint les finestres de la saleta d'estar ventilo l'enyor que ha quedat trec de les butxaques dels meus
espolso els coixins on et feia petons. Mentre tu dormint somiaves fugint. Tot just ahir vaig decidir fer draps de cuina amb aquell vestit que no gosava llençar per poder-te olorar.
Mira, justament estàvem escoltant aquesta cançó dels Pets, draps de cuina, i en Joan, no?
Jo em feia una pregunta. Hi ha molta gent que canta, a la dutxa, no? Em preguntava si la parellada canta cuinant.
A veure, mira, no. Per què? Però no canto cuinant perquè si estic sola em poso la ràdio, que a mi em sembla el plaer més gran del món, cuinar amb la ràdio.
Que bé.
Perquè això vol dir que estic sola.
És més pel simbolisme, no?
Bueno, perquè és... pensa que nosaltres... Jo des que he nascut he estat amb gent. Llavors, sí. Les estones de solitud no són de solitud, sí, sinó són de soliple. Són unes estones meravelloses. I per tant, em poso la ràdio, que m'acompanya i és deliciosa. I si estic amb gent, estic fotent bronques. O sigui que... No tinc temps, no puc cantar, perquè cantar. Està sèria. Vinga! I estic amb gent, em refereixo treballant.
Sí, no, ja ho entenem. I escoltes
música,
no
per
això?
Que,
no?
No penseu que...
Que renyes molt.
Que foto bronques, eh? No, però sí que has d'estar... Sí, amb la tensió alta.
I ho saps què passa? Que com que ja saps d'on
sí,
vinc...
Sí, ja saps, què dic.
Sé de què va i moltes vegades s'ha de posar ordre. Un order, no, Joan? Ben sempre. Dit, sempre va bé.
Sí, si a més la gent ho agraeix, perquè és una direcció.
Clar, hi ha d'haver un líder, claríssim. I escolta, més a una cuina.
I escoltar música no. Saps on escolto música? Quan escric, que m'agrada molt escriure. Llavors, quan escric, poso música. Però em poso música anglesa que no l'entengui, perquè si no, en comptes d'escriure draps bruts, escric draps de cuina. I si no, quan et contesto mails i aquestes coses més mecàniques.
Per desconnectar una mica. Joan, què ens portes? Hi ha sorpreses per l'Ada?
Una mica, va. Comencem amb les sorpreses, ja ho saben els oients, que a cada programa mantenim doncs, aquesta tradició de fer alguna sorpreseta. Cal tenir una actitud positiva. És el que sempre em demana la Txell Bonet. Està guapos i alegres, perquè és un símbol de fortalesa. Txell Bonet, què tal? Bona nit.
Ai. Hola, bona nit. Com esteu? Hola, Ada, i hola a tots.
Molt bona nit.
Txell, preciosa. Avui t'havia d'enviar un missatge, veus? Que, bueno, res.
Ja està, ja li pots dir, per telèfon, si vols.
No, perquè...
Escolta'm, Ada, no t'ha costat mai fer pinya contra la injustícia?
No, per descomptat que no, però és que a més és, no és fer pinya, és lluitar igual, o sigui, cap al mateix objectiu. I per tant, i és una mica, bueno, no, és defensar o acompanyar aquelles persones que ho han donat tot per nosaltres. Em costa parlar-ho davant de la Txell, també t'ho haig de dir, eh?
Txell, explica'ns una mica com va néixer això dels sopars grocs tan famosos.
Txell. Parles amb mi?
Sí, t'escoltem.
Ah, val. No, és que clar, això va ser l'Ada, per això dubtava de que em féssiu a mi la pregunta, perquè de fet va ser l'Ada que em sembla que en parlant amb una altra persona li va suggerir el tema. L'Ada, de fet, que sempre li ha agradat molt els temes artístics, crec que havia col·laborat amb un programa que havia fet jo TV3 que estava dedicat als colors,
sí.
I cada color doncs fèiem un monogràfic i ella sempre deia de color blau no hi ha cap aliment, tot i que tenim el peix blau, que si et mires bé, la part de la sardina una miqueta sí que pot ser blava, no? Però crec que va fer com una espècie de barreja al seu cap, no?, de diferents conceptes, solidaritat, art i cuina, i va sorgir el tema dels sopars grocs, que el primer es va fer un gener del 2018 a casa seva, i llavors tot Catalunya ho va copiar, Catalunya i altres llocs, perquè s'ha fet a Brussel·les, s'ha fet a Londres, que jo hi he estat, s'ha fet a molts llocs, sí. Ada. És així, no, Ada?
Sí, senyora, exactament. Potser el fet de fer aquells àpats grocs en la sèrie Colors, que es deia, Doncs ho vam linkar, no? Ho vam relacionar i jo vaig dir, doncs, escolta'm, traiem aquella feina que vam fer, doncs ara la vestim de solidaritat.
Us veu conèixer a través d'aquest suposo, no?
Digues. Txell.
Txell, t'escoltem.
No, que de tota manera jo volia dir, quan li heu preguntat a l'Ada pel tema de la solidaritat i que deia que li feia cosa parlar d'aquest tema davant meu i que... Jo sóc amiga de l'Ada Parellada molt abans de que fes sopes grocs i molt abans fins i tot de ser la companya de Jordi Cuixart. I jo crec que justament sóc amiga d'ella perquè ella ja portava tot això a dins, no? Vull dir, que no és que ella hagi fet aquestes coses perquè ara estan passant a d'unes altres molt injustes al nostre país, sinó que sempre ha tingut aquesta mirada davant de la vida, de donar. Jo sempre vaig fer amiga seva, ja va ser perquè donava. De fet, no va ser amb un sopes grocs, sinó que jo era molt jove, ara te n'enriuràs, Ada, perquè em presentaves a la gent com l'emergent, com la periodista. L'Ada feia uns sopars de dones que ara s'han convertit en els sopars de davantals, que sí. Hi ha dones de diferents també sectors de la societat, no només de la faràndula, també porta gent seriosa, faig una mica de conya, eh? Però en aquella època sempre deia, mira, portem una dona de cada... una cantant, una escriptora... Llavors a mi em portaves com l'emergent,
exacte,
com la periodista emergent, te'n recordes, oi?
És que ho eres i la vida ho ha confirmat, eh? Que ho ets.
I de fet és un honor, Txell Bonet, que podem dir que també va passar per Ràdio Estel, Txell Bonet.
També.
Sí.
I per nosaltres és un gran honor poder-ho dir, eh?
En el moment en què érem emergents, sí, amb l'Esteve Molero i l'Òscar Dalmau fèiem un programa de jazz, que després quan ells van prosperar me'l van deixar a mi, quan van passar altres cadenes, i amb la Maria Sierra, que crec que encara treballa amb vosaltres, havíem fet també alguns programes, i sempre molt, molt contenta, i guardo amistats d'aquella època de Ràdio Estel, com la Marta Cailà, que després en altres ràdios vaig treballar també amb ella.
Mira, Txell, pensa que ara tenim a les Tecles de Sol Toni Huguet, i feia amb mi, i amb mi també, eh? L'Antoni Huguet. Moltes salutacions.
Sí.
Ja està content.
Txell Bonet, que traia un...
Us sento així com una mica mitges,
sí?
Perquè tinc el meu fill petit enganxat.
No,
i per això no us segueixo al 100%.
No et preocupis.
Txell Bonet, que traia el nom d'una altra dona amb la qual Ada Parellada va començar aquests sopes grocs, Eva Piqué.
Sí.
Com va ser aquesta història?
La veritat és que va ser l'Eva la que em va donar la idea. Jo la vaig posar en marxa, però ella em va enviar un missatge, em va dir, escolta, per què no fas un sopar groc? Volem dir un sopar solidari. I després jo vaig dir, home, doncs ho tinc molt fàcil. De fet, ho tinc molt fàcil perquè ja havia fet tot el treball aquell a la sèrie Colors, com diu la Txell, i a més em sentia absolutament responsable de que doncs els presos estiguin a la presó, perquè els hi hem portat entre tots.
Parlar de presos, tenir la Txell Bonet i no preguntar-li com està Jordi Cuixart em semblaria més que pecat. Així que, Txell, deixa'm preguntar-te com està el Jordi.
Bé, aquesta és una pregunta que després de gairebé dos anys i quatre mesos es fa difícil de respondre, però ell està bé, és una persona molt optimista, molt ferma, amb unes conviccions realment molt, molt potents i llavors és algú que ha viscut aquesta situació d'injustícia amb la major serenitat possible i intentant optimitzar-ho al màxim, és a dir, que és un lluitador nat.
Sopars grocs, dèiem, per una bona causa, ha de seguiran fent aquests sopars o no?
Altres formats, potser, no? Però,
ja estava rinant a la Parellada, oi que sí?
No,
sí.
No, però vull dir que ja en vam fer molts, però jo penso que la solidaritat l'hem de continuar mantenint viva i el format és el de menys. El que hem de procurar entre tots és no normalitzar-ho, no oblidar i continuar lluitant. Com ells ho estan fent des de dins de la presó i aportant-hi tot allò que... tot l'esforç i tota l'energia.
Periodista incansable, Txell.
Sí.
I tant.
Volia acabar dient que amb aquest tema de lluitar, que sempre s'ha de lluitar per alguna cosa i quan no sigui aquesta serà per una altra. I jo recordo aquella campanya d'Òmnium dels dies no històrics, que també era una mica com aquella cervesa de l'Empordà que es deia Brava, que era com, quan tothom havia marxat de l'estiu de l'Empordà, no? És a dir, la quotidianitat. L'Ada Parellada, que en el seu restaurant té el seu lema penjat en blanc perquè no es llegeixi sobre fons blanc, que diu, no es llegeixi d'una manera òbvia, que et posa cada dia, perquè és el seu lema, ella és una treballadora incansable i ella treballa cada dia, sigui dilluns o sigui diumenge, doncs penso que també se li ha de reconèixer l'Ada, que està posada en tots aquests moviments de l'aprofitament alimentari, de l'alimentació de proximitat, per exemple, li porten menjar d'un hort on hi treballen persones en una situació doncs, de, desafavorida. És a dir, que potser no farà sopes grocs, però que ella en el seu dia a dia està intentant fer un tipus de cuina que justament és per fer una societat millor al marge d'opcions polítiques o civils. És a dir, ja vinculada amb el que ens lliga a tots, que és la, naturalesa, pensem el que pensem, tinguem el projecte de país que pensem. No? Llavors penso que qualsevol cosa que mengem de l'Ada ja és un tipus de menjar solidari, encara que sigui amb l'economia, amb l'aprofitament, amb la natura i amb tot. I des d'aquí, per això, li vull fer aquest reconeixement meu que va més enllà de tot el tema dels sopars grocs.
Periodista incansable, deia, com ens recordava en Serraga, que també ha passat per aquesta casa. Txell Bonet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer molt gran. Ara ens veiem aviat, que vagi bé.
Un petó a tots.
Moltíssimes gràcies, Txell Bonet. Cal tenir una actitud positiva, eh? Aquest és el missatge.
Sí, M'ha fet molta il·lusió, aquesta trucada.
Ai,
la veritat,
és que clar, el Joan ens porta coses bones.
M'ha fet molta il·lusió. Mira, m'he quedat estaparada perquè dic, ostres, i és que precisament ara, quan estava asseguda aquí, pensava, li haig d'enviar un missatge per explicar-li, bueno, aquestes coses nostres, no?, que tenim i li havia de dir i tal. I estava pensant en ella, és que és per això, el primer que, he dit és... Ai, t'haig d'enviar un missatge, t'haig d'enviar un missatge. Aquestes coses quotidianes, perquè al final les relacions són això, de cada dia.
Ui, tant, i s'han de cuidar moltíssim. I Ada, en relació amb aquest tema sempre has estat molt clara i t'has mullat molt i sempre has dit el que penses. Fins a quin punt has vist el teu negoci que es podia posar en risc, no? Justament per això, per posar-te al costat de la justícia.
És que no m'he plantejat això, eh? No m'he plantejat. De totes maneres, t'haig de confessar que sóc bastant fatal amb la gestió del negoci. Per què? Sóc fatal perquè la restauració, l'hostaleria, és un estil de vida. No és tant, ara vaig a la feina, ara estic treballant, ara haig de rendibilitzar el negoci, haig de, no sé què, un pla de negoci, tot això se li fa gros i a vegades malmet l'ofici i el negoci. Per tant, tu quan et fiques en un berenjenal, que diuen els castellans, com aquest, que és un restaurant o un establiment d'hostaleria, has de canviar el teu xip. És un altre estil de vida i, per tant, tot el que tu sentis s'ha de transmetre en el negoci i el negoci també s'ha d'adaptar al que tu ets. Perquè, si no, són negocis molt poc ànima i això el client ho nota. Per tant, jo en aquell moment vaig sentir la necessitat de mostrar-me i no vaig plantejar-me si el negoci...
El que vindrà o el que sigui.
Simplement perquè així ho he fet altres vegades, no? És a dir, el negoci ha anat vivint la meva vida i jo li he donat la vida al negoci. És com, saps? És una cosa...
És un... Sempruniana és un... Surts poc del local, per cert, però em sembla que surts poc, però entra molt, no? El Sempruniana.
Surto molt poc, és veritat. És molt poc, però entra molt què?
Entra molt...
Molts llobarros?
Moltes coses. És una, com tu deies, és un negoci que té vida, no? I que té ànima.
Jo
I allà hi passen moltes coses.
Jo diria que sí. Sobretot perquè és això, que jo m'hi passo totes les hores del món i a mi em sembla que sí que hi passen moltes coses. A lo millor vaig a un altre establiment i passa exactament igual
sí,
i no és gens diferent, eh?
Bueno.
Jo penso que no cal fer que els guionistes inventin, han d'anar a un establiment i, escolta, tenen unes sèries complertes amb tots els intríngulis i totes les historietes, eh? Amb un establiment així.
Avui no se'ns vol passar, no volem passar l'oportunitat, estem amb Ada Parellada, és la protagonista de Ràdio Hostel i també és una persona, com ens explicava el Joan, que té una vessant des del voluntariat molt forta, molt valenta. També ens agradaria que ens expliqués coneixessis la teva experiència amb Dream Nepal.
Oh, molt bé, que els coneixes també.
Els coneixem per tu. Imagina't, i volem saber, i volem transmetre també als oients. Què és Dream Nepal? Com va anar aquesta experiència?
Dream Nepal és una bona, és la proposta, va, la lluita d'una bona amiga meva, de la Marina Portabella, i ella doncs havia treballat molt al Nepal amb orfenats i ha volgut doncs fer un omplir un forat que quedava, o uns nens que no eren orfes però vivien com en un orfenat, els nens que viuen a les presons, perquè els seus pares, la seva mare principalment, està empresonada i per tant doncs tenen unes possibilitats de vida molt justes, i ella doncs els treu de la presó, els porta en una casa, els normalitza la seva vida, es transforma en una vida per als nens, una vida de nen, i amb oportunitats, amb amor, amb condicions, i després quan la mare surt de la presó doncs poden recuperen els nens, de fet, i poden fer una vida normal de família, no? És a dir, no és un orfenat perquè tenen pares, però pares amb una situació molt crítica. I ha fet una feinada la Marina impressionant. Ara ha aconseguit fer obrir la tercera casa.
La Marina és d'aquí, o sigui, és un projecte que s'ha iniciat a Catalunya?
Sí. Sí, sí, amb socis al Nepal, perquè amb socis, vull dir, amb socis em refereixo
amb un lligam,
partner, o com es digui, amb un lligam al Nepal, perquè si no és molt difícil desenvolupar una idea amb cultures tan allunyades de la nostra com la del Nepal, no?
Sí. I vas tornar nova, podríem dir-ho així, des d'aquell viatge?
Home, esclar, sí.
Era un estiu?
Sí. Va ser aquest estiu i vaig poder anar a visitar el projecte de la Marina i contribuir-hi amb el que vaig poder, però que jo vaig sortir-ne amb molts més aprenentatges jo que els que vaig poder transmetre.
I on carrega les piles de Parellada? Ara que
jo al Maresme. Sí. Al Maresme. Hombre, a Sant Vicenç de Montalt és un indret que no sé per què ho explico tant, perquè
al final
no cal saber-ho, eh? Perquè si no vindrà gent. No, no. Que se'n vagin a la Costa Brava.
T'haig de dir que el comparteixo, eh?
A Sant Vicenç? Sí. Què dius ara?
Sí.
Aquest secret no te'l sabia.
T'haig de dir que allà hi havia una fonda.
Però hi vius?
Que
No,
però hi estiuejava.
Ah, sí,
al costat, de Sant Vicenç de Montalt, a Sant Andreu de Llavaneres, però ja saps que allà està tot molt escampat.
Sí, les tres viles estan però gairebé unides.
Sant Vicenç de Montalt té
alguna cosa. Perquè comparteixen la platja.
Exacte.
Quan diem les tres viles, és Caldeta, Sant Vicenç i Llavaneres.
A veure, tenim més sorpreses, però em sembla que ens hem de... Sí, ens aturem una mica, escoltem una mica més de música, fem una petita aturada més i ja de Parellada ens regala la seva banda sonora també, una d'aquestes cançons que fa posar alegre, podríem dir-ho així, aquestes dos gardènies.
Bueno, melancòlica, eh?
Sí, però
més
a mi...
Més que alegre, vols dir?
Ai, a mi sí que em transmet això, però això, clar, és cadascú, eh? Què et transmet a tu?
Melancolia, sí? Melanconia, que hem de dir... sí, són cançons que et
sacsegen.
Sí, 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 sí. És aquesta, és però aquesta és veritat que és optimista perquè és un d'amor infinit, eh?
Pues vinga, amor infinit.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A
tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Ai, doncs mira, escoltant aquí dos gardenies... Se'ns passa l'estona aquí. El protagonista avui compartint-lo amb la parellada. Tot un honor tenir-la aquí als estudis de Ràdio Estel. Has escrit molts llibres sobre el malbaratament dels aliments, sí. I sempre dius un verb, planificar. Planificar,
sí,
planificar.
I tant. No, el secret és... La història és...
Que, a veure, explica'ns el secret, que tu molt saps molts, moltes...
No sé si és el secret. No hi és cap secret, perquè és una cosa que tothom sap.
Sí.
O sigui, la cosa ha canviat totalment a l'entorn domèstic. Ha canviat perquè aquella dona que abans se dedicava totalment i exclusivament, doncs ara està treballant, com nosaltres. Vull dir, ara nosaltres no estem fent el sopar a casa, diguéssim, no?
Mm-hmm.
Estem aquí. Llavors, la història és que... intentar reproduir el model que hem après, que era el de la dona que pel matí pensava què faré per dinar, anava a comprar i transformava en un matí, això ens crea una frustració bestial perquè no hi arribem. Llavors estem com subrogant la cuina, l'estem delegant a la indústria alimentària, bueno, que no està malament de tant en tant, però és una panassa que a casa no tinguem establir-se uns hàbits culinaris, que això, l'única cosa que fan és apujar-nos l'autoestima i ajudar a millorar la nostra alimentació en quant a equilibri i salut. Per tant, hem de mirar d'organitzar-ho d'una manera més professional, d'una altra manera, d'una manera que realment ens ajudi a establir uns hàbits culinaris quotidians. I, per tant, el primer verb és planificar. Em sap greu. Per tant, hem de començar a cuinar.
Et sap greu, perquè et sap greu.
No estem acostumats. Tothom li fa molta mandra.
Sí.
Perquè tothom li fa molta mandra.
Sí.
I ningú no entén que la cuina es comença a l'ordinador o la llibreta. O sigui, a cuinar comences amb una llibreta pensant, que és el que fem nosaltres al restaurant, sí. Jo el que proposa és adaptar el mètode que nosaltres fem, seguim en tots els restaurants, a l'entorn domèstic, o sigui, traslladar aquest mètode a l'entorn domèstic. Per tant, nosaltres, en el restaurant, no se'ns acut començar a cuinar sense saber què cuinarem. I això vol dir que nosaltres, quan diem, escolta, demà o la setmana que ve, quin menú farem? I la setmana que ve quins menús farem? I diem, dilluns farem això, dimarts farem això i tal. I així pots comprar d'una manera molt més serena, molt més real, molt més adaptada al que tu cuinaràs.
Perquè d'alguna manera ara nosaltres tenim com... quan anem a comprar és més el pensament d'omplir la nevera que no pas el que cuinarem o el que necessitem.
Com que no planifiquem, com que no sabem què cuinarem la setmana següent, el que fem és anar a comprar el que considerem que necessita una casa normal, això que ens encanta. No, en una casa normal hi ha d'haver-hi verdures. Quines verdures? 5 o 6 verdures, bueno, et vas animant, vas comprant, i al final doncs, la cosa és omplir la nevera. Però sense saber com ho gestionarem, com ho emplearem, com ho treballarem, això. No?
Després parlarem del malbaratament dels aliments a mà de perillada, però és que en Joan torna... Sí, ens queda. Sí, no, és que, clar, se'm passa el temps volant, encara ens queden uns minutets. Ja està, eh? Uns minutets més, però és que, clar, el Joan pica la porta perquè em sembla que té una altra sorpresa per tu.
Vinga.
Estàs preparada?
No. Però, bueno, ens adaptarem al medi.
Mireu, la de parellada també té la seva vessant solidària, ho escoltàvem amb els sopars grocs, però també amb el Centre 6. La xefa ha impulsat la campanya Cap Dona Sense Llar i també doncs, la podem conèixer per això. Parlem-ne d'aquest tema. Laura Bonyi, responsable d'Aliança Sepra Física de 6, Centre d'Acollida, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit. Nosaltres trucàvem per agrair molt la sensibilitat de l'Ada també en el tema social i la seva disponibilitat, perquè sí que és veritat que per la campanya de Nadal ens ha ajudat a visibilitzar la realitat amagada de les dones sense llar a la ciutat de Barcelona. I sí, digue'm.
Dic, de seguida en parlem d'aquesta problemàtica importantíssima. Vas deixar preguntar-li a l'Ada com va conèixer el Centre 6.
Hola, hola Laura, què tal?
Sí, hola, Ada, què tal?
Doncs no, la veritat és que el desconeixia i aquesta és una de les grans, grans lluites de totes les organitzacions que treballen per un millor país, no? Que moltes d'elles no són prou conegudes. I per tant, doncs em van trucar, jo desconeixia el projecte, el vaig conèixer i, clar, quan tu coneixes aquestes realitats, te n'adones de la necessitat que hi ha de que hi hagi organitzacions amb aquest objectiu i, per tant, t'hi adhereixes immediatament i fas el que convingui per donar-ho a conèixer, perquè són necessàries per al bon funcionament de la societat i per millorar, doncs, o pel bon funcionament i per la transmissió de valors a la societat on vivim i després, doncs, per trobar una sortida a aquestes persones que se la mereixen igual que tothom, per descomptat.
Ens explicaves, Laura, que hi ha un problema molt gros a casa nostra, que són les persones sense llar, evidentment, però és que a sobre la part femenina d'aquest problema està invisibilitzada, no?
Sí, exacte. És que parlem sempre d'un sensellarisme femení ocult, que són moltes més les dones que es troben en una situació de sense llar o que estan aguantant situacions no massa dignes justament per no arribar a la red del sensellarisme. Llavors nosaltres sí que hem començat a construir un edifici que es diu Llar Rosari Endrinal, que és un nou centre pioner en el model d'atenció, que està dissenyat específicament per les dones en situació de sense llar. Hem començat a construir-lo al setembre del 2019 i preveiem obrir-lo al setembre 2020. I sí que amb l'Ada vam coincidir perquè el 2019, a l'octubre, vam començar a captar fons i ajudar a recaptar fons per un tema d'un sopar solidari. Llavors l'Ada va ser la nostra madrina i a partir d'allà li vam demanar de ser madrina també de tota la campanya del Danal i ella va acceptar sense cap tipus de rèmora i encantada. I també va obrir les portes de la seva llar, el Centre Oñana, a algunes de les dones que nosaltres atenem. I va haver la possibilitat de conèixer-les i també de conèixer les seves històries i també ens ha ajudat a treure-les de la invisibilitat que pateixen cada dia.
Ho escoltàvem de la veu de la Laura. Laura, quan l'Ada decideix implicar-se en una cosa, s'implica de veritat, eh?
Sí, això estem superconvençuts i ho veiem cada dia. I aprofitem també aquest espai per agrair-li personalment, tot i que sempre l'hem fet també. Però és una ocasió més per subratllar també aquest lat humà de l'Ada i la disponibilitat també que té vers el món social.
Jo em plantejava una cosa a l'hora de fer aquesta entrevista, aviam si me'n surto una mica. Estem parlant de que som al segle XXI i encara hem de posar problemes, molts problemes importants i reals de dones sobre la taula. I em sembla bastant vergonyós. Per tant, deixa'm traslladar aquest problema a l'Ada, deixant de banda per un moment el gran drama que és el sensellarisme. Jo no sé si a la cuina passa una mica igual, és a dir, la cuina sempre ha estat tradicionalment, per bé i per mal, el lloc de dona, no? Uh-huh. I de cop venen molts homes, es fan un gran nom i sembla com que l'han ocupat, no?
No.
Això és així o no? Tens aquesta sensació?
No, la cuina professional sempre ha sigut dels homes. Sempre, és al revés, o sigui, no hi entrava cap dona, ja era el contrari. A les escoles d'hostaleria hi ha més dones que homes, a les escoles. Després, a la vida normal, diguéssim, a la vida professional, aquestes dones no es troben tant. Per tant, la lluita és a la cuina professional que s'introdueixin les dones i a la cuina domèstica que hi entrin els homes. I això està succeint. Està succeint a les cuines professionals cada vegada hi han entrat més dones, tot i que la conciliació fa que després a vegades els és difícil de continuar. I sobretot de continuar a l'alta cuina. Però quan nosaltres parlem de restauració, no ens referim només a l'alta cuina. La restauració és molt àmplia. Hi ha molts espais. Hi ha la restauració col·lectiva que és necessària i que cal prestigiar també, no? És a dir, menjadors escolars, etcètera. I tant. Però aquest entorn professional sempre ha estat d'homes i ara es va veient tímidament una entrada dones. A l'alta cuina no, però perquè les exigències del guió de l'alta cuina a vegades fa que les dones es rendeixin, però és que es comprèn, perquè és que és la conciliació és pràcticament impossible. En canvi, a l'entorn domèstic, cada vegada
passa alguna diferent, no? Sí. És més la que dèiem, la vessant lúdica, no? Potser més dels homes que estan a la cuina només per dir...
No, ara no. Ara, en l'entorn domèstic, cada vegada hi ha més homes i al revés, les dones, a les parelles, qui està agafant la cuina i la compra és el noi.
És el noi.
Lara Bonyi, d'Aliances Estratègiques del Centre 6, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per la teva participació. Avui estem a mà de parella d'aquí, el protagonista de Ràdio Estel. Ens queden pocs minuts. Ara ens ho diu el Toni, ja està, ja acabem, però està tot un plaer. Clar, volíem parlar de moltes més coses amb tu, perquè, clar, jo, Joan, mira, fixa't, o sigui, el munt de llibres que té Ada Parellada, el munt de tallers que es fa des de Sempruniana i el munt d'idees que deu tenir Ada Parellada ara mateix al cap. I explica'ns, si us plau, també, per què vens amb aquesta llibreta i vas apuntant coses.
Ah, no, m'agrada. Perquè no vaig apuntant res, no he apuntat res.
Però si et dibuixa, et dibuixes, bueno, t'ajuda.
Sobretot és una llibreta i un bolígraf per si hi ha algun tema, perquè com que sé que el temps és molt limitat, has d'aprofitar-ho tot i has de dir-ho tan bé i tan ràpid i tan clar, doncs m'ajuda.
Finalment, ara que tenim aquí, parlem una mica, res, breument, que tenim. Tres minuts, el prestigi de llançar, Ada, el tenim molt arrelat en el nostre interior. Què podem fer per capgirar-ho?
Bueno, a nivell domèstic, el que deia, planificar, t'ho has apuntat abans, perquè i organitzar la teva cuina d'una manera professional, com ho fem nosaltres, planificar, i tu has dit una cosa, on comprem per omplir la nevera, i quan tu obres les escombraries, el que més hi trobes, les escombraries domèstiques, és omplir la nevera. O sigui, el producte que més hi trobes és haver omplert la nevera. O sigui, aquest és el tema. Llavors, jo tinc un llibre que ho parla, que és La cuina sostenible, que explica doncs com millorar la gestió de la teva cuina domèstica. Llavors, el que proposo és que quan tu arribes a casa amb tota la compra feta, la compra que respon a una planificació, doncs comencis a preparar els aliments per tenir un fons de nevera ja avançat, que això et permeti els dies de cada dia cuinar en exactament 5 minuts. O sigui, en 5 minuts tenir un plat a taula variat, equilibrat, saborós i divertit, i desestressat, no?
Perquè tu, justament, amb aquest llibre, La cuina sostenible, sostens...
Segona edició ja fem, és que costa molt reeditar un llibre de cuina.
Que tenim 9 plats que cuinem a l'any i tu en proposes 80. O sigui, no... Sí. És molt fort, això.
Però diuen que el mínim que... que les cases es pot passar tot un any amb 9...
Amb 9 plats.
9 plats diferents, o sigui, 9 propostes, 9 plats. 9 plats direm tot l'any. Oh, és molt limitadet, eh?
Quin és el plat preferit d'Ada Parellada?
Jo, el que jo prefereixo són moltes coses, però el que milito és els menuts. Jo sóc molt pro menuts perquè vinc d'una fonda, vinc d'un entorn on els menuts tenien molt de prestigi i molta demanda, i això ho he vist, he tingut la pena de viure la mort dels menuts. I bueno, que sempre que vaig a un restaurant on en tenen, doncs milito.
Milito.
Menjant menuts. Quina militància, eh?
Has vist?
A mi m'agraden les causes perdudes, ja ho veus.
Ada Parellada, ha estat tot un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, de debò. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
A reveure.